El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Millores de la mobilitat de Sabadell des d'aquest matí a les 6. Els horaris de la línia C1, la que uneix Sabadell i Castellà, han incrementat la freqüència i, per tant, els autobusos connectaran els dos municipis cada 10 minuts en hora punta de matí i de tarda. A més, el servei començarà una hora abans als matins dels festius i els dissabtes, i els horaris a l'agost només seran reduïts durant 15 dies. En volem parlar de tot plegat amb Oriol Martori, castellarenc i director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Quina importància té aquesta millora en la freqüència en aquesta línia?
Bé, jo crec que és una millora important, és una millora doncs, bàsicament associada doncs, a l'increment que estem tenint d'usuaris en aquesta línia. És una línia especialment, doncs, teníem detectada que és una de les que més usuaris estem tenint i més increment estem tenint, especialment doncs, ara al setembre, amb el retorn bàsicament doncs, de les escoles i de les universitats. Tenim pràcticament 1 milió d'usuaris a l'any i, per tant, doncs, era una millora doncs, que creiem que era oportuna, precisament doncs, per reforçar bàsicament en hores punta doncs, a aquella gent doncs, que algunes vegades es podia quedar doncs, a les estacions i que, per tant, o que havia d'esperar el seu autobús i, per tant, doncs, amb aquesta millora doncs, que arriba fins a 10 minuts, bàsicament, una freqüència de pas cada 10 minuts, doncs esperem solucionar aquests problemes d'altíssima demanda que tenim en aquesta línia.
Clar, pensant en aquesta línia en concret i pensant en moltes línies d'autobús, segurament la pregunta valdria en moltes línies d'autobús, clar, aquí complir les hores de freqüència ja no depèn només del propi autobús, sinó també del trànsit, no? En una carretera com la B124, molt densa, la de Castellà-Sabadell, la de Sabadell-Castellà, en aquest sentit, de quina manera es poden garantir aquests temps de freqüència, tenint en compte això, que és una carretera amb molta pressió a nivell de mobilitat?
Doncs és molt cert, la mobilitat i, per tant, el trànsit condiciona molt la freqüència de pas que estem tenint doncs, en aquestes línies i en altres línies. En aquest sentit, tenim projectes engegats i licitats, bàsicament, en redacció per crear busos, carrils busos segregats. En aquest cas, en el projecte de la línia de la CEU Castellà, tenim un projecte BRCAT, que és aquest bus ràpid trànsit, que en anglès doncs, ve a dir bàsicament això, no? que són infraestructures de mobilitat per l'autobús que estan segregades i que, per tant, tenen el seu propi carril. No? En aquest cas, hi ha aquest projecte, com comentava, de Castellà, Sabadell o Sabadell Castellà, que està en redacció, que s'està acabant de tancar ara aquest 2023 i que esperem que de cara a 2024 es puguin començar en aquest cas les obres i, per tant, aquesta segregació d'aquest carril específic per l'autobús, el que farà serà doncs, que les freqüències estiguin molt més garantides, que la fiabilitat i que, per tant, la circulació de l'autobús doncs, tingui prioritat en els talls, en les intersecions semafòriques i que, per tant, doncs, que puguem garantir que hi hagi un compliment de freqüències realment molt, molt, molt fiable.
Clar, i com ha de ser aquest famós BRCAT? És a dir, com ens hem d'imaginar aquesta carretera de Castellà i a partir de quan començaria aquest BRCAT?
Doncs, com he comentat, són bàsicament infraestructures que no al llarg de tot el seu recorregut, però sí en una part són infraestructures que s'han segregades, és a dir, afegim un carril més, en aquest cas, a la carretera, en altres optimitzem les línies, no? Totes les línies que tenim, els carrils que tenim a les infraestructures existents i, per tant, el que fem és optimitzar bàsicament a l'ample de la calçada per dibuixar aquest carril específic i també, sobretot, el que és molt important també és regularitzem i posem prioritat semafòrica en molts encreuaments, no? I, per tant, això el que fa és que quan arriba l'autobús es comunica directament amb l'encreuament, amb el sistema de senyalització semafòrica de l'encreuament i dona prioritat, en aquest cas, a l'autobús, no? No serà llarg de tot el recorregut, perquè el que no podem és, per exemple, doncs, en el pont que creua el riu Ripoll, en la carretera 124, allà no podrem desdoblar el pont, però al llarg del seu recorregut sí que tindrà diferents punts on tindrà aquesta priorització i, per tant, aquest carril segregat.
Per tant, ens hem d'imaginar sobretot el tram de la carretera passat el pont en direcció Castellà, seria aquest espai?
Hi ha diversos espais, sí, hi ha diversos espais, és a dir, dintre del tram urbana de Sabadell, ens hem d'imaginar doncs, el que seria l'espai de la Llanera i dintre la trama de Castellà, un espai també dintre la trama urbana, bàsicament el que seria entre les rotondes d'accés de la B-124 a la trama urbana de Castellà, especialment.
Per tant, no el gruix de la carretera, que és on, si fem ús d'aquesta carretera de forma habitual, no li trobem l'espai per afegir-hi un altre carril. I pregunto també això perquè també veiem fa un temps un projecte per fer-hi un carril bici en aquesta carretera B-124. També podrien conviure d'alguna manera. En aquest cas sí que seria afegir un carril extra. Aquest projecte com està?
Sí, els trams on posem aquest carril extra el posem en aquells trams on especialment tenim congestió, perquè en els trams de carretera interurbana on la mobilitat no hi ha retencions i per tant ja flueix el trànsit, no té massa sentit fer aquesta segregació. El projecte BRCAT també contempla aquest carril bici segregat i aquest sí que serà un carril bici que serà paral·lel al llarg de tota la carretera i en el qual estem fent unes modificacions per incorporar-hi precisament doncs, una ampliació del pont en aquest cas perquè el carril bici també pugui creuar i pugui tenir el seu espai segregat en el creuament del riu Ripoll. Per tant, el carril bici, la idea és que sigui continui d'extrem a extrem.
Per tant, sí, ampliant el pont en aquest cas, eh?
Sí, perquè en aquest cas l'ampliació del pont per posar el carril bici és una extensió que es fa amb unes ales laterals i que, per tant, és un cost que creiem que pot ser assumible i que, per tant, el guany que guanyem amb aquesta continuïtat del carril bici, doncs creiem que és força substancial i que, per tant, que sigui una millora necessària.
Quan parlàvem de carril bici a l'entorn de la B-124, recordo que consultant diferents experts en l'àmbit, potser més sabadellenc, deien que s'havia d'estar molt en forma per fer servir aquest carril bici, especialment de pujada fins a Castellà. En aquest sentit, ho tenen en compte? El pensen sobretot per aquesta mobilitat elèctrica que cada vegada és més present amb les bicicletes elèctriques?
Sí, és cert, que hi ha un cert desnivell, tant de baixada com de pujada, bàsicament doncs això, perquè tenim tot el congost del riu Ripoll, però jo crec que a dia d'avui, com bé s'ha apuntat, tenim mecanismes doncs, de mobilitat activa a través de bicicletes elèctriques o altres ginys, com patinets elèctrics, que jo crec que cada vegada més estan tenint més presència, que cada vegada més s'estan utilitzant més i que faciliten molt, bàsicament, aquest desplaçament amb un esforç relatiu. I, per tant, jo crec que cada vegada més anirem veient com es van extenent aquests hàbits de mobilitat a través de les bicicletes o patinets elèctrics i, per tant, hem de dotar de les infraestructures d'aquests espais segregats, segurs, que permetin aquesta circulació.
I aquesta infraestructura, aquest BRCAT en aquesta B-124, s'està fent tenint en compte la possibilitat que hi hagi una Ronda Nord? Li dic pensant també com es deixen els accessos o de quina manera es fan aquestes vies per tal que no s'hagin d'aixecar posterior i en cas que es faci una Ronda Nord?
Sí, és a dir, s'està tenint en compte d'acord amb la informació que tenim a dia d'avui. És a dir, jo crec que una cosa no ha de ser excloent de l'altra i, per tant, el que hem de projectar bàsicament és aquest bus BRCAT i, per tant, aquesta millora de la mobilitat sigui una realitat ja pròximament, a curt termini, i després doncs, la relació i la connexió amb la futura Ronda Nord doncs s'adequarà i serà perfectament compatible.
Acabo. Li volia preguntar per més espais a banda d'aquesta B-124, sobretot en l'àmbit dels carrils bici, perquè hi ha diferents carrils bici projectats a l'entorn de Sabadell. En aquest àmbit global, com tenim aquestes infraestructures arreu de la ciutat i quan les podrem veure realitat, també?
Exactament ara mateix. No sé per quins carrils...
No, em refereixo al de Sabadell-Sant Quirze, està ja enllestit, funciona. Crec que es parlava un Sabadell-Matadepera, no?, en el que també doncs, i la intenció era doncs, avançar molt en aquest projecte. No sé si en aquest sentit s'està treballant.
Sí, s'està treballant. És a dir, tenim tenim diferents projectes, bàsicament, per teixir aquesta xarxa de carrils bici interurbans, doncs perquè bàsicament doncs, no només és una necessitat, sinó que hi ha una reclamació també per part dels usuaris doncs, per tenir aquests espais habilitats i segurs, de circulació segura d'aquesta mobilitat activa. Cada vegada més aquests hàbits estan canviant i, per tant, necessitem tenir aquestes infraestructures segures. No sempre és fàcil aconseguir aquests espais perquè tenim entorns metropolitans i entorns urbans densament poblats, amb moltes coses que hi ha entremig, però la compleció d'aquesta xarxa de carrils bici interurbana que connecti doncs especialment municipis que estan molt a prop, jo crec que anirà sent una realitat, i en aquest cas el projecte Sabadell-Matadepera doncs està avançant també en aquest sentit.
Acabo preguntant-li de nou per al transport públic, en aquest cas per carretera, perquè una de les reivindicacions que moltes vegades s'ha posat damunt la taula és millorar la informació, com arriba als ciutadans a l'entorn de les possibilitats que tenen per connectar dins dels Vallesos a través del transport públic per carretera, no? Perquè és segurament una de les assignatures pendents, millorar la mobilitat en transport públic entre els Vallesos. En aquest sentit, hi ha la intenció de fer alguna mena de comunicació, d'explicar diferent els horaris i també d'explicar, per exemple, els intercanviadors, fent servir llenguatge ferroviari, que els quals poden optar els ciutadans per moure's per dins la comarca?
Aquest és un dels projectes que per nosaltres és més prioritari, bàsicament, que és la informació amb els usuaris. Durant molt temps doncs hem treballat molt en la millora de les freqüències, en la millora de la comunicació, però ara és el moment també que millorem amb tot el que fa referència a la informació amb l'usuari. Per tant, com l'usuari rep en temps real dades de a quina hora passa l'autobús o quan tardarà perquè passi l'autobús, i s'actualitzi en funció doncs de la situació, per exemple, del trànsit o congestió del trànsit que tinguem. A poc a poc anem avançant en aquest tema. Les futures parades doncs que hi hauran en tots els autobusos interurbans incorporaran ja informació bàsicament en temps real i per tant jo crec que en els pròxims anys això aniran sent una realitat. És un projecte que és complex, no és d'una fàcil implementació, i per tant de cara al nou redisseny que estem plantejant de cara al 2028, on hi hauran totes les noves licitacions i concessions doncs del transport interurbà, aquest serà un element que serà capdalt i que per tant doncs canviarà radicalment l'experiència, com els usuaris doncs estan informats i reben informació bàsicament del transport públic.
Doncs moltíssimes gràcies a l'Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori castellerenc, que coneix de ben a prop el projecte del qual parlàvem avui. Gràcies i que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
El cafè de la ràdio. Twitter @RadioSabadell.